Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues. Bon dia, amics i amigues. El matí continua avançant en aquest dia festiu. La Mare de Déu del Pilar i la informació social i religiosa passa a ser, aquests propers minuts, protagonista. Les escoles de Catalunya són molt diverses, molt plurals. La llibertat en l'àmbit educatiu és clara, reconeguda per al nostre marc jurídic i també constitucional. Parlem d'aquesta llibertat que tenen els pares i mares per triar el model educatiu d'acord amb les pròpies conviccions. Article 27 de la Constitució espanyola. Tot això es canalitza en opcions diverses, i una d'elles és la diferenciada, reconeguda per les Nacions Unides, és a dir, centres només de nois o només de noies, des de primària fins al final de la secundària obligatòria, com a mínim. Hi ha un sector ampli a la societat catalana, però, que qüestiona o que critica que es financi amb diner públic aquests centres, aquests col·legis. Avui, el govern català ha dit que té la intenció de suprimir tots els concerts educatius de manera immediata a aquestes escoles concertades, que en són unes quantes al nostre país. Avui començarem parlant d'aquest tema sense distància fins a les dues. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us comentarem que hem entrat aquesta setmana en un temps de sínode molt especial de cara a la primera assemblea general d'aquest gran fòrum trianual sorgit del Concili Vaticà II. Avui explicarem com serà aquest proper cap de setmana la fase diocesana en el seu inici de preparació per aquest sínode del 2023. També és notícia que s'inaugurarà el 22 d'octubre a les 5 de la tarda a Barcelona la primera jornada de campanologia Vivos Boco, que acollirà la Facultat Antoni Gaudí d'Història, Arqueologia i Arts Religioses. I la Conferència Episcopal del Salvador ha emès un comunicat amb motiu de la propera beatificació de 4 màrtirs salvadorencs. En aquest comunicat, els prelats asseguren que la cerimònia serà el 22 de gener a la plaça del Divino Salvador de la Catedral Metropolitana de Sant Salvador. Aquestes i altres notícies fins a les dues, sense distància. Us acompanyem, com sempre, a aquesta hora a Ràdio Estel.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha anunciat aquest migdia que el govern ha decidit suprimir els concerts educatius a les escoles diferenciades per sexes, centres només de nois o només de noies. Així ho ha expressat després de la reunió del govern aquest mateix migdia.
Avui els anunciem que el govern del país ha pres la decisió de no renovar el concert als centres educatius que segreguen per gènere. Al segle XXI no hi pot haver cap escola que amb finançament públic continuï separant nens i nenes a les aules.
Des de Ràdio Estel ens hem posat de manera immediata en contacte amb la institució educativa que representa 13 de les escoles diferenciades que hi ha a Catalunya, moltes d'elles amb concert educatiu vigent. La seva primera reacció, segons ens diuen, és esperar per consensuar una resposta conjunta a l'anunci del govern. També per la seva banda, la Federació d'Associacions de Pares d'Escoles Lliures, la FAPEL, que igualment representa aquests centres, a través del seu president Josep Manel Prats, ens ha dit que vol esperar abans de fer cap declaració. Precisament té concretada aquesta entitat, la FAPEL, una reunió amb el mateix conseller Josep González Cambray per al proper dia 27 d'octubre. Des de fa 2 anys hi ha tota una batalla judicial després del primer anunci que va fer la Generalitat sobre la intenció de suprimir els concerts educatius de les escoles diferenciades, utilitzant la paraula tan repetida segregació per gènere. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va determinar que el govern havia de seguir pagant aquests concerts educatius almenys durant un període de 5 anys. A més, hi ha hagut recursos al Tribunal Constitucional. Fonts properes a aquestes escoles diferenciades asseguren a Ràdio Estel que la clau per saber si aquesta supressió dels concerts pot ser immediata o al curs vinent, o bé s'haurà d'esperar més, és que es determini si ha d'haver-hi alguna suspensió cautelar determinada explícitament per un jutge o si la jurisprudència dictada fins ara ja impediria aquesta aplicació. En qualsevol cas, Ràdio Estel segueix amb el seu compromís d'anar recollint de cara a les properes hores i als propers dies les reaccions dels diversos àmbits educatius de l'Església, des del Secretariat d'Educació Catòlica, en el cas de l'Arxidiòcesi de Barcelona, fins a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, on no hi ha escoles diferenciades, però que igualment pot dir la seva, passant per associacions de professors de religió i altres representants de pares i mares, com també de docents i de direccions de centres.
Sense distància. Resum de notícies per conèixer millor la persona i el món.
Passen 6 minuts i mig de 3 quarts de 2, canviem de qüestió. Hem entrat aquesta setmana en un temps de sínode molt especial. La propera Assemblea General d'aquest gran fòrum trianual sorgit del Concili Vaticà II ha començat ara, 2 anys abans, perquè es visqui una preparació per diòcesis, també per continents i després en altres àmbits. Una església sinodal és, de fet, la que viu amb els seus membres caminant junts. El lema del 2023 serà precisament per una església sinodal, comunió, participació i missió. Aquesta etapa diocesana de preparació, que volem conèixer una miqueta més, durarà fins a l'abril. I en el cas de l'Arxidiòcesi de Barcelona, connecta amb un nou objectiu del seu últim pla pastoral, titulat Sortim. És el discerniment que es començarà a treballar a partir del proper temps d'Advent. L'inici de la fase diocesana, que ja ho va obrir el Papa Francesc aquest cap de setmana passat al Vaticà, es viurà aquest diumenge a Barcelona, amb una missa a 8:15 del vespre a la catedral, presidida pel cardenal Joan Josep Omella i transmesa per Ràdio Estel. Enric Termes, encarregat de la preparació diocesana del Sínode a Barcelona, ha explicat també a Ràdio Estel que aquest inici és molt esperançador.
De fet, el Sínode començarà aquest cap de setmana en totes les comunitats parroquials, per això se'ls ha fet arribar un material que els ajudi a fer-ne ressò a través de la pregària, de la munició, i que ens sentim ja tots convocats a participar en aquest treball sinodal. D'altra banda, també ho farem a nivell més diocesà, amb l'Eucaristia a la catedral, aquest diumenge, 8:15 del vespre, i que també es podrà seguir a través de Ràdio Estel, en la que, presidida pel nostre arquebisbe, doncs iniciarem aquesta fase diocesana del sínode. De fet, serà una manera molt senzilla de significar-ho. Per una banda, a l'inici de la celebració s'entronitzarà la paraula de Déu, perquè és sota la paraula de Déu que volem fer aquest camí, que ens guia, que ens orienta, i sota ella fem camí com a cristians i també com a poble sinodal.
Enric Termes, que ens acompanyarà demà a la tarda a l'entrevista Sense Distància en la seva edició de tarda, ha destacat a més que la fase diocesana és un veritable enviament que expressen els pastors de les diòcesis.
Al final de la celebració, el cardenal lliurarà a algunes persones significatives de la diversitat del poble de Déu que camina a la nostra diòcesi el document preparatori, com una manera de significar que tots són convocats a participar en aquest treball d'església que camina junts, que vol fer camí, que es vol escoltar, per descobrir-hi en tot això la presència i l'actuació de l'Esperit Sant.
És gran la importància que té la participació de tothom, tenint en compte les dificultats que viu l'Església avui en el món i també les crisis globals, especialment la pandèmia. Recordem que l'Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes és un període d'unes 3 setmanes amb sessions diàries intenses i amb bisbes i també altres fidels convidats o observadors i experts. El que passi aquests 2 anys marcarà molt la cita del 2023. Parlem d'El Salvador, el país que va veure ara fa més de 40 anys el testimoni de Sant Òscar Romero i altres màrtirs de l'Església en un lloc molt convuls, immers en una guerra civil. La Conferència Episcopal d'aquest país, d'El Salvador, ha emès un comunicat avui amb motiu de la propera beatificació dels quatre màrtirs salvadorencs propers. En aquest comunicat, els prelats asseguren que la cerimònia ja ha estat fixada per la Santa Seu i serà el dissabte 22 de gener a la plaça del Divino Pastor, davant de la Catedral Metropolitana de Sant Salvador, a les 5 de la tarda, hora local. Quatre nous beats per a l'Església, doncs, aquest 22 de gener. Els prelats expliquen que el lloc escollit és emblemàtic perquè és allà on cada any el poble salvadorenc ret homenatge al seu titular, el diví Salvador del món, i va ser precisament en aquesta plaça on, diumenge de Rams de 1980, una immensa multitud va manifestar el seu amor i gratitud a Sant Òscar Romero en una missa exequial, quan va ser assassinat, que no va acabar i que, malauradament, va ser entelada per la violència, segons escriuen els bisbes. A més, la quantitat de persones que puguin participar de manera presencial en aquesta beatificació dependrà, això sí, de l'evolució de la pandèmia del coronavirus.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
Us expliquem també que, entre altres celebracions, amb motiu de la festa d'avui, la Mare de Déu del Pilar, destaquem que la Basílica de la Puríssima Concepció de Barcelona ha acollit aquest migdia l'Eucaristia organitzada per les associacions de les Dames i Cavallers del Pilar. Al final s'ha cantat l'himne i s'ha venerat la Mare de Déu que es conserva en aquesta basílica del carrer Aragó 299 de la capital catalana. També és tradició que a l'església cripta de la Mare de Déu del Pilar, al carrer Casanova 175 de Barcelona, molts aragonesos i devots en general del Pilar facin la seva ofrena durant tot el dia d'avui, com cada 12 d'octubre. També és notícia que l'Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona ha organitzat per aquests propers dies la tercera edició del cicle anomenat Quotidià i Extraordinari, el menjar en les tradicions religioses, aquesta vegada amb el sotstítol Cos, Terra i Cosmos, el vincle sostenible. La sessió inaugural d'aquest fòrum, emmarcat en la Setmana de l'Alimentació Sostenible, es farà divendres a la Sala Polivalent del Mercat de Sant Antoni de Barcelona. La línia principal és la relació entre l'espiritualitat i les pràctiques alimentàries. Es parlarà de la vinculació de l'aliment amb cada tradició religiosa i es mostraran algunes receptes i menjars. Recordem que precisament dissabte, com cada 16 d'octubre, se celebra el Dia Mundial de l'Alimentació. I la primera jornada de campanologia Vivos Vocos s'inaugurarà el dia 22 d'octubre, ja la setmana vinent, divendres de la setmana vinent, i l'acollirà la Facultat Antoni Gaudí d'Història, Arqueologia i Arts Religioses de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Durant dos dies es comptarà amb la participació dels especialistes en campanologia més reconeguts d'Espanya, entre ells el campaner valencià Francesc Llop, amb més de 50 anys d'experiència. Vivos Voco, que vol dir jo crido als vius, seran un seguit de ponències on s'expressaran temes relacionats amb la conservació preventiva i la restauració dels conjunts de campanes de Barcelona. Recordem que les diòcesis de Tenerife i les Canàries, amb les seus respectives a Santa Cruz de Tenerife i les Palmes de Gran Canària, van fer ahir una vetlla de pregària per totes les persones afectades per l'erupció del volcà a l'illa de La Palma, una iniciativa de les dues diòcesis i amb convocatòria dels dos respectius bisbes. Fins aquí l'actualitat sense distància, un migdia més. Us deixem ara amb l'informatiu Estel Migdia i amb Joan Trias i tot l'equip. Abans, però, un apunt sobre l'edició que aquesta setmana ofereix Catalunya Cristiana. Més actualitat religiosa i social a 6:45 de la tarda, novament a prop de tu, sense distància. I després, a 8:00, Camins amb Rafa Sanahuja. Adéu-siau.
Expressió sublim de la bellesa de l'Evangeli. Al Catalunya Cristiana ens acostem al renovat Museu d'Art Sacre de Mallorca, que es fonamenta en els pilars de la teologia cristiana. L'exposició permanent està dividida en quatre espais: Jesucrist, Mare de Déu, Església i Sants. La responsable de gestió cultural de la Catedral de Mallorca, Cristina Ortiz, ens acosta a aquesta exposició.
L'exposició permanent està concebuda com una exposició oberta i dinàmica, una exposició que estigui en constant moviment i circulació, integrant altres peces que provenguin del ric patrimoni artístic religiós de Mallorca, possibilitant així el seu coneixement, valorització i gaudi.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.